Bon dia, són les dues. El nou govern de Pere Aragonès comença a treballar amb una consigna clara.
Un govern que continuarà treballant amb la capacitat de pensar, escoltar i parlar a la Catalunya sencera. Aquesta és la màxima exigència, treballar sempre per la Catalunya sencera. I aquí us demano que mai oblideu que us deveu a la Catalunya sencera. Penseu i treballeu pel país sencer, per la Catalunya sencera. Pensar en la Catalunya sencera i cercar sempre els grans consensos. Aquesta és la millor guia per adoptar les decisions.
Doncs aquest és el missatge que ha enviat Aragonès en el discurs que ha fet en l'acte de presa de possessió dels nous consellers, un discurs de 4 minuts i mig en què els ha agraït el pas endavant que fan en un moment, diu, difícil.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
El nou govern s'ha reunit aquest matí per primera vegada. El president ha tornat a comparèixer després en roda de premsa i ha reclamat el suport de Junts per Catalunya. Els pressupostos no entendria que es desmarquessin del projecte elaborat per Jaume Giró. La resposta de Junts ha estat immediata.
No es pot fer com si res. Realitat política, criteri de realitat. I, per tant, abans de parlar de pressupostos, s'ha de resoldre la confiança que té el president i el seu govern aquí en seu parlamentària.
Ha vist, doncs, Aragonès del portaveu de Junts, Albert Batet. El PSC encara n'hi ha enviat un altre. Avisa que no donaran ni un dia de gràcia al nou govern. Sigui com sigui, el president ja ha reconegut que els comptes no podran entrar en vigor l'1 de gener tal com voldrien. El Consell de Ministres, mentrestant, acaba d'aprovar el pla de contingència que ha de permetre estalviar al voltant d'un 7% d'energia aquesta tardor-hivern. Inclou un seguit de recomanacions també per abaratir la factura de la llum. Les companyies, a més, hi hauran d'incloure informació del consum mitjà dels consumidors que comparteixen codi postal. De seguida connectem amb el Palau de la Moncloa per saber-ne tots els detalls. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
I aquesta tarda comença la quarta jornada de la fase de grups de la Champions. Madrid i Manchester City poden aconseguir avui mateix el seu bitllet pels vuitens de final.
Tots dos en tenen prou amb guanyar els seus partits. El Manchester City juga a 3:15 al camp del Copenhagen i a les 9 el Madrid s'enfronta al Shakhtar ucraïnès a Varsovia. A la mateixa hora el Sevilla visita el Dortmund, obligat a guanyar per mantenir opcions de passar ronda. Pel que fa al Barça, aquesta tarda farà l'últim entrenament abans de rebre l'Inter, demà al Camp Nou, abans roda de premsa de Xavi Hernández i de Pedri. En el capítol de lesions s'espera que cap dels dos equips puguin recuperar cap jugador. De fet, l'Inter ja s'ha entrenat aquest matí, ho ha fet a Milà, i sense Lukaku, Brozovic ni Correa. I en bàsquet, aquesta nit el Joventut i el Manresa afronten partits europeus. La penya rep el Brescia italià a 8:45 en el debut de l'Eurocup, mentre que el Manresa rep el Riga en la segona jornada de la Champions.
I l'últim titular pel temps. Aquesta tarda es mantindrà el cel força ennuvolat amb alguns ruixats. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, s'esperen xàfecs bàsicament cap a les comarques del sud, sobretot a les Terres de l'Ebre, on poden descarregar amb intensitat, i també les comarques de Ponent, mentre que la resta es mantindrà aquest cel tapat o mitja ennuvolat i no es descarta alguna gota, tot plegat amb unes temperatures una mica més baixes que no pas ahir. I de cara a demà continua aquest temps insegur, de matinada amb algun ruixat en punts de la costa, i durant el matí xàfecs bàsicament en el Pirineu i el Prepirineu, sobretot banda de Lleida, i a la tarda també s'estendran cap a moltes comarques de Ponent amb unes temperatures que es mantindran sense canvis importants. I a partir de dijous comença a pujar la temperatura i acabarem aquesta setmana amb un estiuet, amb temperatures més altes i a més amb sol.
Per cert, Mònica, que per seguir l'evolució de ruixats com aquests d'aquesta tarda, des d'avui el Meteocat ha incorporat una eina pionera a l'estat.
Sí, fins ara si entràvem a la pàgina web del Meteocat per consultar el radar podíem veure l'evolució de la pluja de les últimes hores fins a l'actualitat. Ara amb aquesta nova eina es podrà consultar on plourà durant la propera hora i a més amb alta fiabilitat. Només cal entrar-hi i prema el reproductor. La previsió s'actualitza cada 6 minuts i manté els mateixos colors que fins ara per marcar la intensitat de la precipitació, però com qualsevol pronòstic té un grau d'incertesa.
Som-hi, entrem en matèria. Ara són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve no entraran en vigor l'1 de gener. Ho ha explicat Pere Aragonès després de la primera reunió del nou govern sense Junts per Catalunya. El president dona marge per mirar-se els números. Els nous consellers que avui han pres possessió confia que Junts els hi acabi aprovant tot i el divorci. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Aragonès diu que el govern enceta una nova etapa sense Junts per Catalunya. Els pressupostos seran el primer gran repte que tindrà per davant. El president assegura que el projecte està molt avançat, tal com el va deixar Jaume Giró, però ara els nous consellers hi podran fer retocs i diu que això alterarà el calendari.
Aquest temps necessari, el mínim necessari, però que serà imprescindible perquè tothom doncs pugui tenir tota la informació i prendre, doncs, si cal, algunes decisions de la distribució definitiva de partides petites del pressupost, als pressupostos és molt difícil que puguin entrar en vigor aprovats definitivament pel Parlament l'1 de gener, perquè voldria dir que els hauríem de presentar la setmana vinent i això, doncs, evidentment, amb aquest canvi de govern no serà possible.
Aragonès no ha volgut entrar a parlar de vetos, el PSC ni a cap partit, ni es posa en l'escenari de quina és l'alternativa si Junts per Catalunya no dona suport als comptes. Diu que la preferència és pactar-los amb Junts, la CUP i els comuns.
Aquí el que no s'entendria és que Junts es descartés d'un acord de pressupostos basats en els pressupostos que han elaborat ells. I, per tant, treballarem amb aquesta prioritat. I a partir d'aquí, dia a dia. I la prioritat és aprovar-los amb els grups que o bé ja han donat suport al pressupost o van donar suport a la investidura, i a partir d'aquí seguirem treballant, queden setmanes per davant.
I sobre els fitxatges del nou govern provinents del PSC, de Convergència i dels Comuns, Joaquim Nadal, Carles Campuzano i Gemma Ubasart, Aragonès diu que tots estan compromesos amb l'autodeterminació i nega que hi hagi cap pas enrere en el compromís per la independència.
El meu compromís per la independència de Catalunya no només continua, sinó que ho faig amb més convicció que mai. I, per tant, aquí jo no abandono, jo no deserto ni renuncio. Al contrari, amb més força que mai i amb més intensitat que mai.
És el que ha explicat en la roda de premsa després del Consell Executiu, en què els nous consellers han nomenat els seus secretaris generals. Joaquim Nadal, per cert, ha fitxat de número 2 a universitats un exalcalde i exalt càrrec de Convergència al govern de Puigdemont, Joaquim Nin.
Això és el que ha dit el president, però Junts ja li ha deixat clar que no s'asseurà a negociar els pressupostos si abans el president de la Generalitat no presenta una qüestió de confiança al Parlament. D'aquesta manera, passant la pilota a Pere Aragonès, el president de Junts a la cambra, Albert Batet, diu que no es pot oblidar el que ha passat i per què s'ha arribat fins aquí.
El que no es pot fer és fer veure que no tens una confiança parlamentària i tens el govern més dèbil de la història amb 33 diputats i fer veure que no passa res. I que dia passa any empeny. Home, doncs no. Això no és ser responsable. Això és voler tenir el poder sense haver tingut l'aval de les urnes i sense tenir la confiança del Parlament de Catalunya.
Batet argumenta que els pressupostos que preparava Jaume Giró eren els comptes d'un govern de coalició que ja no existeix. I el PSC, mentrestant, exigeix a Aragonès saber quines intencions té, si busca aliances per aprovar aquests nous pressupostos o prorrogar els existents. Lamenten que l'actitud d'Esquerra és més amable quan dialoga amb el PSOE que amb el PSC. Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. El PSC segueix amb la mà estesa i assegura que es posarà en contacte amb la nova consellera d'Economia, com amb la resta de consellers, per posar-se a la seva disposició, desvinculant, això sí, les converses que hi pugui haver de les negociacions que hi ha a Madrid pels pressupostos generals de l'Estat. En aquest sentit, la seva portaveu al Parlament lamenta que l'actitud sigui diferent. Alícia Romero també ha avisat que no donaran ni un minut de gràcia a un govern que consideren que segueix feble.
Esquerra Republicana té una relació amb el PSOE de diàleg, acord, de diàleg, negociació i acord, i aquí doncs no la té amb el PSC, òbviament, perquè nosaltres som el seu adversari polític. Per cert, qui va guanyar les eleccions és un govern feble com el que teníem, dèbil com el que teníem. I clar, no li donarem ni un minut, clar que no. Segueixin, ara no em diguin que necessiten 2 mesos per situar-se. Escolti'm, això un ha de venir ja plorat de casa.
I demanant que Aragonès es mulli i digui si pensa o no prorrogar pressupostos i amb quins socis de viatge pensa seguir la legislatura. En aquest sentit, dimecres que ve, el president de la Generalitat compareixerà a les 9 del matí al ple del Parlament per explicar la nova composició de l'executiu.
Doncs davant aquesta trencadissa entre Esquerra i Junts, Artur Mas i David Fernández consideren que el procés ara mateix està hivernant o a l'UCI. La seva recepta és que s'aturi la batalla campal entre els dos partits i que s'asseguin a parlar sense retrets. Els artífexs del 9N, els protagonistes de la famosa abraçada, han estat avui al Monarracú, Sílvia.
A metàfores diferents, però Mas i Fernández, expresident de la Generalitat i exdiputat de la CUP, comparteixen la diagnosi de la situació actual.
Està en el congelador, que està hivernat. És evident que en aquest moment no es pot parlar seriosament que el procés sobiranista o independentista doncs té credibilitat per anar endavant quan els mateixos actors de l'independentisme no poden ni tan sols fer un govern conjunt.
Hivernat a la UCI i sense fulla de ruta, això segur. És a dir, no és que no hi hagi unitat estratègica, és que avui mateix no hi ha un sol espai on debatre si hi ha possibilitats d'unitat estratègica.
Per ells el camí passa per tornar a parlar sense motxilles i buscant el que uneix.
Cosa que no vol dir que els que hi han estat deixin de tenir opinió i deixin de tenir influència, la seguiran tenint igualment. Ara que les persones que puguin refer el camí siguin persones que estiguin en aquest sentit doncs, amb les mans més, més lliures. No? Això és molt urgent per a mi. Sense això no avançarem.
La mesa de diàleg que més urgeix avui és entre el propi sobiranisme i entre el propi independentisme, i no existeix.
I Mas avisava que aquests trencaments tenen un cost per la frustració que generen a la gent.
I un apunt de l'àmbit econòmic, perquè el Col·legi d'Economistes de Catalunya assegura que la marxa d'empreses pel procés d'ara fa 5 anys no ha afectat ni el PIB ni l'ocupació. Això sí, la gran majoria de les empreses que van marxar no han tornat a Catalunya, Montse Martí.
El 2017 es van traslladar fora de Catalunya 1.900 empreses. El saldo d'empreses que eren a Catalunya i han marxat fora respecte als que han fet el camí contrari és negatiu, però el Col·legi d'Economistes subratlla que es compensa amb el fet que entre el 2018 i el 22 s'han creat 38.000 empreses noves a Catalunya. A RAC1, el degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, assegura que la marxa d'empreses a l'octubre de fa 5 anys no ha llastrat ni l'economia ni l'ocupació.
No s'han anat les fàbriques, no s'han anat les oficines, I ja està un traspàs més administratiu que no d'economia real. Catalunya ha crescut a nivells iguals que creix a Espanya. I l'ocupació, per exemple, del 2016 al 2022 a Catalunya, d'un 2% d'increment, és el mateix que l'Estat.
Els casos més sonats van ser els del Banc Sabadell i CaixaBank, que van traslladar els seus consells, que van aprovar en els seus consells d'administració de fa 5 anys decidir traslladar la seva seu social a Madrid i a València. També van marxar altres grans empreses de Catalunya, com Abertis i Gas Natural.
Ara són les 2:12, 2 minuts més, i anem a Madrid per saber els detalls del pla de contingència que acaba d'aprovar el govern espanyol.
RAC 1. Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema, interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi. Amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res. Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
RAC 1. Ostres, Puig, sort que et trobo. Mira, tinc una cançó per la tornada del partit contra l'Inter.
Ah, sí? I parla de Nàpols o de Milà?
No, no, aquesta vegada de Milà.
Home, boníssim. Com vulguis, endavant.
Mira, mira.
Milano, 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 forza Milano, 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 oh.
I què li hem de dir ara? És igual. Aquest dimecres a les 9, al Camp Nou, la primera final de la temporada. Barça-Inter de Milà, des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya. RAC1. Tots som 1.
T'ha agradat?
RAC1 migdia.
TV3, el Consell de Ministres acaba d'aprovar el pla de contingència energètica. És el pla que preveu reduir al voltant d'un 7% el consum d'electricitat, tal com ha establert la Unió Europea. També preveu mesures per rebaixar el preu de la factura i específicament de les calefaccions comunitàries. En paral·lel, les companyies estaran obligades a donar informació per reduir el consum. Palau de la Moncloa, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, és un pla de 73 mesures, tot i que en la majoria d'àmbits es parla molt d'objectius, però no es concreta com s'aconseguiran. De rebaixes de preu de la llum s'estableixen tres tipus d'actuacions. Més protecció a famílies vulnerables, aquest pla d'estalvi per les calderes comunitàries. Hi ha 1.600.000 famílies a l'Estat que tenen aquest sistema. Insistim, l'objectiu és rebaixar la factura, però no es diu encara com. També es parla de més rebaixes fiscals sense concretar-les. De fet, la vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ho acaba de presentar fent balanç. Sosté que amb tot el que s'ha aprovat fins ara, el govern espanyol, les famílies i empreses han estalviat un de cada 3 euros. Això és un 33%, i que aquest percentatge pot pujar més.
El precio que hubiéramos pagado por la electricidad en agosto de 2022, si no hubiéramos venido adoptando medidas desde septiembre de 2021, hubiera sido un 33% más alto de lo que hemos pagado en promedio el conjunto de los consumidores domésticos. Una reducción que acumula las decisiones en materia de fiscalidad, las decisiones en materia de costes fijos del sistema y el impacto del mecanismo ibérico.
I a tot això, la factura de la llum i el gas, a banda de millorar la informació de preus i consum, també haurà de posar recomanacions i tindrà comparatives amb les factures dels veïns per saber si gastem per sobre o per sota de la mitjana. El pla energètic també estableix actuacions específiques per a les administracions públiques, i aquí és on es recomana una reducció i l'eficiència ecològica de l'enllumenat de Nadal, tot i que no hi ha cap tipus de prohibició específica.
Doncs aquests són els consells per rebaixar la factura de llum i gas. Per abaratir el que vas d'anar a comprar, l'Organització de Consumidors, OCU, recomana comprar productes que estan a punt de caducar. Assegura que són productes segurs per la salut i que a vegades permeten estalviar atenció fins a un 50%.
L'OCU ha fet un estudi sobre quins supermercats fan aquestes ofertes i també han verificat que els productes que ofereixen no suposen cap risc per la salut. La portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, diu a RAC1 que els resultats evidencien que la compra d'aquests productes és una bona manera d'estalviar.
Hem portat a analitzar i hem trobat que no hi havia cap problema, que es podien menjar amb tota tranquil·litat. Llavors hem trobat això, que hi ha descomptes del 20 fins al 50%, i que és una manera molt útil per estalviar una mica a l'hora de menjar, perquè pots comprar, per exemple, el gall dindi i el congeles.
Les carns i amanides tenen una data de caducitat d'entre 1 i 3 dies, els làctics i els preparats, per exemple, de 2 a 3 dies. Tots aquests productes amb data de caducitat propera duen una etiqueta visible.
Pel que fa al transport públic, la T-Mobilitat continua incorporant línies. A partir d'ara funcionaran també amb el nou sistema de bitllet electrònic una quarantena de línies de bus interurbà del Maresme i el Vallès Oriental. També s'afegeixen al sistema els busos urbans de Rubí, Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar Cabrera.
La targeta es pot adquirir a les màquines d'autovenda, als webs dels principals mitjans de transport públic i també a través de les aplicacions. Aquest setembre, l'àrea de transport metropolità amplia l'ús de la T-Mobilitat a les quarta, cinquena i sisena corona. La previsió és que a final de l'any que ve ja desapareguin els bitllets de cartró i es faci servir la T-Mobilitat per viatjar amb el transport públic. Els bitllets de cartró es mantindran només pels viatges d'un sol ús.
Mentrestant, el Fons Monetari Internacional diu que l'economia mundial es frenarà l'any que ve. En el seu últim informe assegura més que hi ha països que passaran de puntetes per la recessió, però d'altres que hi cauran de ple.
Sí, Alemanya i Itàlia entraran en recessió, segons el Fons Monetari Internacional. L'organisme precisa que un terç de les economies de tot el món entraran en recessió tècnica, és a dir, sumaran dos trimestres consecutius de creixement negatiu. De moment, el Fons Monetari Internacional manté que l'economia mundial creixerà un 2,7% l'any que ve, però creu que hi ha un 25% de probabilitats que la situació empitjori i el PIB mundial no arribi ni al 2%. L'economia espanyola, segons l'FMI, continuarà sent l'economia que més creixerà de les grans de l'euro, però creu que el PIB només repuntarà un 1,2%.
I tot plegat, sobretot, per la guerra a Ucraïna. Rússia continua bombardejant Kiev. Avui, per segon dia consecutiu, almenys una persona ha mort a la ciutat de Zaporíjia en un altre atac del Kremlin, que també hauria afectat una escola. L'oficina de l'ONU pels drets humans denuncia que molts dels atacs són objectius civils i ho qualifica de crims de guerra. O del Martínez.
Segons les autoritats locals, la víctima d'aquest matí a Zaporíjia era el cap de seguretat d'un concessionari de cotxes on ha caigut el míssil. Aquesta mort se suma a les 19 que hi va haver ahir en l'onada d'atacs que Moscou va llançar tot el territori ucraïnès com a represàlia per l'explosió del pont que uneix Crimea amb Rússia. Un altre bombardeig aquest matí a la ciutat occidental de Lviv ha deixat bona part de la ciutat sense llum. Ahir els míssils ja van afectar els subministraments de la ciutat, que s'havien pogut anar recuperant aquest matí, però segons l'alcalde, el nou atac fa que encara hi hagi un 30% de la població sense llum. El G7 es reuneix avui d'urgència per acordar una resposta a aquesta nova onada d'atacs massius a russos.
Els casos de Covid comencen a créixer lleugerament. En una setmana, els ambulatoris han diagnosticat més de 4.500 casos, un miler més que la setmana anterior. Hi ha 40 persones més ingressades als hospitals. Ara bé, els malalts crítics a les UCIs continuen en nivells molt baixos, Laia Colomer.
Entre el 3 i el 8 d'octubre s'han diagnosticat 4.757 casos de Covid als CAPs, mentre que l'última setmana de setembre n'havien estat 3.633. Això es tradueix en un lleuger creixement de la incidència, que passa dels 42 als 65 casos per cada 100.000 habitants. Als hospitals hi ha 440 persones ingressades amb Covid, 40 més que fa una setmana. D'aquestes, 13 estan a cures intensives, 3 menys. Ara, gairebé un 12% dels virus que circulen són de Covid, mentre que una setmana enrere eren encara no el 8%. Sí, com sigui, però el virus que més s'ha escampat està és el rinovirus, que causa el refredat comú. Són 4 de cada 10 infeccions respiratòries.
Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ha revocat totes les multes que va posar per incomplir les restriccions per la pandèmia, això després que el Tribunal Constitucional tombés l'estat d'alarma. Ara l'Ajuntament informarà totes les persones afectades del procés per recuperar els diners de les sancions ja cobrades. I 2 anys i mig després, el Japó elimina totes les restriccions pels turistes. Des de l'inici de la pandèmia, el país estava tancat en pany i forrellat. Només aquest estiu va començar a acceptar un topall diari de 50.000 entrades al país. Des d'avui, però, això passa a la història i ja no hi ha cap límit. A més, els ciutadans d'una setantena de països, entre ells els de la Unió Europea, no hauran de tenir visat per visites de menys de 3 mesos. Més coses. Els hospitals Clínic i Sant Pau a Barcelona i el Joan 23 a Tarragona estaran oberts demà per poder-hi anar a donar sang. El Banc de Sang ha decidit mantenir-hi les donacions encara que sigui festiu pel baix nivell de reserves que queden. Ara mateix només n'hi ha per 4 dies. També estudien avançar la marató, que sempre es fa després de Reis, per poder quedar-se sense reserves per Nadal.
Els responsables del Banc de Sang no troben cap explicació al baix nivell de reserves, però sí que adverteixen que és una tendència que han detectat des de la pandèmia. Cada cop hi ha menys gent que dona sang. En un mes, les reserves han caigut a la meitat. Amb la previsió que això continuï així, el director assistencial del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, explica a RAC1 que es plantegen fer la marató de donants abans de les festes.
Amb l'entrada de la tardor hivern, doncs, evidentment, tindrem els brots de grip habituals, tindrem els festius també habituals, cosa que també ens condiciona anar tots plegats al fet d'anar a donar sang de forma normal. Són elements que hem de tenir en compte i poder-nos avançar una miqueta pues, amb aquests elements per poder ser molt proactius que puguem ser a intentar recol·lectar quantes més donacions millor.
El Banc de Sang recorda que qualsevol persona d'entre 18 i 70 anys i que pesi més de 50 quilos i es trobi bé de salut pot donar sang. Es pot demanar cita a donarsang.gencat.cat.
A les 2:23, els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'assassinat d'un home a cops de matxet a les Borges Blanques.
L'arrestat és un jove de 23 anys que aquest matí s'ha entregat als de la comissaria que els Mossos tenen a Lleida. El buscaven des de diumenge a la tarda, quan va cometre el crim. Els dos homes es van barallar en un aparcament de la capital de les Garrigues, fins que l'agressor va acabar apunyalant mortalment la víctima, que tenia 34 anys. Els Mossos tenien identificat l'autor i havien muntat un dispositiu per trobar-lo. En les properes hores passarà a mans del jutge.
Investiguen una agressió sexual a una noia de 15 anys, divendres passat al Picat, al Segrià.
Segons avançat el diari Segre, ha confirmat RAC1, els Mossos han rebut la denúncia i estan buscant el presumpte agressor, un conegut de la família. L'agressió s'hauria comès en un domicili del poble. El diari explica que el suposat autor va amenaçar la menor perquè no parlés i quan es va assabentar de la denúncia va fugir.
I els Mossos han desmantellat una altra plantació de marihuana, aquesta vegada a l'Alt Empordà.
Els responsables de la plantació tenien més de 1.500 plantes en una nau agrícola de Vilanova de la Murga, que havien llogat com a taller mecànic. A l'hora de la veritat, però feien servir per cultivar la droga. La quantitat intervinguda pels Mossos tenia un valor de gairebé 400.000 euros. Al mercat negre, els autors van intentar ocultar la nau amuntegant milers de pneumàtics en desús a les parets, i la policia també els ha denunciat perquè tenien la llum punxada. Només hi ha dos detinguts de 28 i 39 anys que han quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant del jutge.
Catalunya enviarà a l'espai el seu segon nanosatèl·lit, conegut com el Menut, el proper 6 de desembre. El llançaran des de Florida, als Estats Units, i ho faran a bord d'un coet de l'empresa SpaceX. L'aparell dissenyat per l'empresa Open Cosmos recollirà dades sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya. Maria Costa.
El primer nanosatèl·lit es va enviar des del Kazakhstan a través d'una empresa russa, però la guerra d'Ucraïna va obligar el govern a canviar de plans i encarregar-ho a l'empresa Open Cosmos amb instal·lacions a Barcelona. El CEO i fundador de la companyia, Rafael Jordà, explica que el Menut permetrà prendre mides del canvi climàtic.
Incorpora una càmera de darrera generació que permet treure imatges en el que se coneix dins l'argot tècnic quatre bandes. Permetrà treure imatges de la diferència tèrmica, la qual és crític per moltes d'aquestes aplicacions climàtiques, incendis, i poder veure també a través de fum o fins i tot en alguns casos també partícules que estiguin en suspensió.
A tot això, la setmana que ve es licitarà un tercer satèl·lit pensat per compensar els buits en la cobertura de la telefonia mòbil. Segons el govern, el sector espacial a Catalunya dona feina a unes 7.500 persones.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts i arribarem a 2:45. Avui comença a disputar-se la quarta jornada de la fase de grups de la Champions, i Madrid i Manchester City podrien ser els primers classificats pels vuitens de final. En el cas del Barça, Xavi juga demà i està obligat a guanyar per continuar aspirant a passar ronda.
Exacte, aquesta tarda estarem pendents de la prèvia del partit amb les rodes de premsa tant del Barça com de l'Inter. Pel que fa als italians, aquest matí ja s'han entrenat i ho han fet sense Lukaku, Brozovic i Correa. Per tant, Inzaghi no ha pogut recuperar cap dels lesionats. El Barça, de la seva banda, farà aquesta tarda l'últim entrenament abans del partit, però tampoc s'espera que Xavi Hernández pugui recuperar cap dels jugadors tocats per al cara o creu que afronten demà els blaugrana. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, sí, l'hora de la veritat es va acostant amb el vestidor, amb ganes de demostrar que són capaços de capgirar la dinàmica i no complicar-se més la classificació per als vuitens de la Champions. La frase de Xavi en el postpartit de diumenge, fa tres setmanes volàvem i ara no, encara ressona com a resum de la situació que travessa l'equip, conscients com són que han perdut intensitat en els duels i en la pressió, i que, a més, estan trobant a faltar peces importants per culpa de les baixes. De cara a demà, la infermeria no es buidarà, perquè cap dels sis lesionats que té el Barça està previst que estigui recuperat, i de cara al clàssic de diumenge, totes les mirades se centren sobretot en Koundé, que s'està esforçant molt per estar a punt, tot i que és molt difícil i no es volen assumir riscos. L'altre que també podria arribar al clàssic és Kessié, tot i que també és complicat. Així doncs, Xavi sap que haurà de tornar a ser imaginatiu contra l'Inter, tot i que està per veure's si apostarà per un plantejament semblant o tornarà al més clàssic 4-3-3. Potser en donarà algunes pistes a partir de 4:45, quan està prevista la roda de premsa de la prèvia. Primer parlarà Pedri i després l'entrenador blaugrana. A les 6 serà quan saltaran a la gespa de la ciutat esportiva per entrenar-se.
Hores que comenci la roda de premsa que faran Xavi i Pedri, és a punt de volar cap a Barcelona buscant com a mínim un empat l'Inter de Milà. Un resultat, l'empat, evidentment també la victòria, que l'acostaria a la classificació. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. L'Inter s'ha exercitat aquest matí a la seva ciutat esportiva, a les afores de Milà, i ho ha fet sense Brozovic, Lukaku ni Correa. Inzaghi tenia opcions de recuperar pel partit de demà Lukaku, que ja es va perdre a l'anada, i Correa, que just es va lesionar en el partit contra el Barça al genoll. Però a l'espera de la convocatòria oficial, cap dels dos serà demà al Camp Nou. Lukaku s'ha exercitat al marge i Correa, de fet, no ha saltat ni a la gespa. Baixes sensibles, per tant, sobretot perquè l'Inter es queda sense recanvis a la part atacant. Dzeko, que va marcar dos gols dissabte a la Lliga, i Lautaro Martínez seran els dos puntes. L'equip viatjarà a primera hora de la tarda cap aquí a Barcelona i ho farà amb unes sensacions molt diferents a les de fa una setmana abans d'enfrontar-se al Barça, quan hi havia un run-run i, de fet, un ultimàtum a l'entrenador Simone Inzaghi. La victòria contra els blaugrana va ser un bàlsam, els va ajudar a retrobar-se amb el bon camí, i dissabte, de fet, també van fer la feina, es van retrobar amb la victòria a la Sèrie A contra el Sassuolo. A les 7 de la tarda està prevista la compareixença prèvia de dels italians, una compareixença que es farà al Camp Nou amb l'entrenador i també l'argentí Lautaro Martínez.
I Laia, s'espera un Camp Nou ple per rebre l'Inter amb ben poca presència de seguidors italians. De fet, només han demanat 1.500 entrades de les 5.000 que els pertoquen.
Demà es preveu que hi hagi la millor assistència de la temporada al Camp Nou, sobretot d'aficionats culers per animar l'equip davant el primer examen de la temporada, un examen clau per seguir a la Champions. L'Inter, com deies, només ha demanat 1.500 entrades de les 5.000 que hi havia disponibles, 5.000 que corresponen a un 5% de la capacitat de l'estadi, una xifra que no s'ha vist afectada, tot i les obres que hi ha a la tercera graderia i que incapaciten unes 4.000 localitats. El Barça continua oferint aquest 5% a l'afició rival, però l'Inter s'ha quedat amb aquestes 1.500 peticions. I els aficionats del Barça dic que han comprat totes les entrades que hi havia disponibles en aquestes últimes hores. És cert que es posaran encara algunes entrades puntuals a la venda, que seran les que s'han alliberat a últim moment a través del seient lliure. Però ara mateix qui no tingui entrada serà complicat que demà pugui ser al Camp Nou. I el president Joan Laporta, precisament en declaracions a Barça TV, ha demanat a l'afició que demà doni suport a l'equip per aquest partit tan important.
Ajudar a guanyar, com aquelles nits històriques que hi havia, doncs, de Champions, que els ajudàvem, doncs, amb el nostre suport i el nostre escalf a guanyar. Això, doncs, ho hem de tenir molt clar. Tots els culers hem d'anar demà a animar l'equip i, sobretot, veniu en temps, sisplau. Veniu en temps perquè hi ha raons de seguretat que, doncs, motiven el fet aquest, no?, que obrirem les portes una hora i mitja abans i la nostra afició pot entrar amb normalitat. Però, sobretot, veniu en temps, culers, i animeu força demà, que necessitem a l'escalf de tots per tal de que l'equip guanyi.
Malgrat no es preveu que hi hagi una afluència massiva i descontrolada d'aficionats de l'Inter, com va passar la temporada passada davant l'Eintracht de Frankfurt, demà el club aplicarà de manera estricta les mesures anunciades que ja es van anunciar la temporada passada, a final de la temporada, per evitar que repetís un episodi igual o similar al de l'Eintracht. Ho ha explicat Lluís Venteo, que és el cap de seguretat del Barça.
No es permetrà, sota cap concepte, l'accés a la zona d'aficionats locals amb simbologia de l'Inter. El portar aquest tipus de simbologies implicarà haver d'abandonar l'estadi de forma immediata. També, per tenir un control una mica més exhaustiu, es farà també des del primer minut, quan s'obrin les portes, els accessos, es comprovarà que el titular de l'entrada correspongui a la persona. Això evita, sobretot, la revenda, i posem en marxa tot el pla que arrel de l'Eintracht ja es va explicar en roda de premsa. I aquesta és la primera vegada que començarem a prendre aquestes mesures d'una forma molt estricta.
A més de revisar les entrades, demà només seran vàlids els abonaments físics, no digitals, abonaments físics de la temporada 2022-2023. Per tot plegat, i com han escoltat amb el president Joan Laporta, es demana sobretot a la gent que vagi amb temps a l'estadi i també que s'utilitzi el transport públic.
Doncs, Laia, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
Encara en clau Barça, finalment s'ha acabat aquell serial que teníem pendent de Griezmann. De fet, el traspàs a l'Atlètic de Madrid ja es va fer oficial durant l'assemblea de socis compromissaris de diumenge, però ens faltava per escoltar el protagonista, el jugador, i en les últimes hores ha parlat pels mitjans del club. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, un jugador francès a qui s'ha vist molt més tranquil després de signar fins al 2026 i tenint en compte que ara per fi podrà tornar a jugar 90 minuts amb tranquil·litat, diu Griezmann, que ja ha oblidat el Barça i que des que va començar la seva segona etapa al Metropolitano, ara fa dos estius, sempre ha volgut quedar-s'hi, per tant, desvincular-se del club blaugrana definitivament, on ell mateix admet que no era tan feliç com ara.
Lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí, con mi familia feliz, en un club donde me quieran, en un trabajo que me quiere. Al final no lo piensas mucho y eso, aunque es mucho, al final esos esfuerzos pues quedan una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser atlético.
Tot plegat, un Griezmann que ja és de totes, jugador de l'Atlètic de Madrid per 20 milions d'euros, més 4 en variables. A més, el Barça es garanteix que si el conjunt matalasser es ven al francès, rebrà la diferència fins a arribar als 40 milions que els dos clubs havien pactat en un principi.
L'Atlètic de Madrid, per cert, que juga demà, rebrà el sorprenent Bruges de Ferran Jutglà, que és líder del grup amb 9 punts. En canvi, els matalassers estan en una situació compromesa, diguem-ho així, empatats a 3 punts amb el Bayer Leverkusen i el Porto, que demà, per tant, se la juguen. Repassem ara la jornada d'avui, però que ens podria deixar els primers dos equips classificats pels vuitens són el Madrid i l'Inter, perdó, i el Manchester City, que passaran ronda si guanyen aquesta nit. Ens fixem primer en el grup dels blancs, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Si el Madrid guanya el Shakhtar a Varsovia, a vuitens.
Això mateix, Varsovia, Polònia, per culpa de la invasió russa. Com deies, si els blancs guanyen, es classificaran ja per vuitens. En canvi, si empaten o perden, encara hauran d'esperar a la cinquena jornada. Benzema serà titular i Vinícius podria descansar, tal com assegurava ja la prèvia el tècnic blanc Carlo Ancelotti.
Vini es uno de los jugadores que tengo que evaluar porque, como he dicho, he jugado todos los partidos, hemos jugado sábado por la noche, el viaje de hoy. Karim está bien, es bastante claro que mañana empieza el partido como Kroos, como Mendy, que están frescos, van a jugar.
Qui segur que no jugarà serà Courtois, s'ha quedat a Madrid mentre recupera dels problemes al nervi ciàtic, però Ancelotti l'espera per diumenge. De fet, l'italià explicava ahir que està millor i que té previst entrenar-se a partir de dijous. Un Ancelotti a qui, per cert, també li van preguntar en la prèvia pel pròxim duel contra el Barça a la Lliga. I així parlava Carleto de la situació dels Blaugrana tant a la Champions, on demà tenen una autèntica final, com de la darrera victòria tan patida contra el Celta a la competició domèstica.
No he visto el partido, a veces puede pasar que tú eres capaz de ganar también si no cumple al 100% en los partidos. Yo creo que el aspecto motivacional y mental es muy importante en el fútbol. Esto significa que ganar partido que no lo merece tiene carácter y personalidad. También sufriendo. El sufrimiento en el fútbol es bastante normal. Todos los partidos son muy competidos, son muy igualados. Yo creo que ha pasado el tiempo donde un equipo podía ganar 3-4, 5-0.
Tornant al partit d'aquesta nit, val a dir que el Shakhtar ha estat més pendent del que passava al seu país a Ucraïna que del Madrid. El seu entrenador, Igor Jovicevic, reconeixia en declaracions a Televisió Espanyola que se'ls fa ara mateix una muntanya pensant en un partit de futbol.
Els jugadors estan abatidos. Estoy temblando, hablando contigo, porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano. Es difícil pensar en el partido de mañana. Es una emoción negativa tan grande como para decirte sinceramente que ahora mismo noto que fútbol es, la verdad, poco importante.
De totes maneres, no oblidem que si el Madrid és líder amb 9 punts, el Shakhtar ara mateix és segon amb 4, tanquen aquest grup el Leipzig amb 3 i el Celtic amb 1, els dos equips que avui s'enfronten a Glasgow a partir de les 9 en l'altre partit d'aquest grup.
I abans, a 6:45, el Manchester City visita el Copenhagen en la mateixa situació que el Madrid. Una victòria classificaria l'equip de Pep Guardiola pels vuitens de final. En el mateix grup, el Sevilla, Bassa, es pot quedar avui mateix sense opcions si no guanya Dortmund.
Sí, el Sevilla de Sant Pauli, en el segon partit del tècnic argentí, el primer a la Champions, després de debutar el cap de setmana a la Lliga amb un empat contra l'Atlètic Club. La situació dels andalusos és crítica, només un punt de nou, i això fa que una derrota aquesta nit al camp del Dortmund els deixi matemàticament fora. Jorge Sampaoli apela a l'orgull dels futbolistes per intentar remuntar aquesta situació.
Ellos se tienen que motivar y tienen que demostrarme a mí que tienen ganas de generar cosas diferentes por el escudo que llevan y por un comportamiento colectivo que va a hacer de que el equipo se sienta cómodo en una cancha de fútbol. Entonces, creo que lo más importante en nuestra llegada es la organización, y en esa organización generar la posibilidad de que haya algo en común, que los esfuerzos no sean aislados, sino totalmente conjuntos.
Aquest Dortmund-Sevilla també serà a les 9. En canvi, l'altre partit del grup, el Copenhague-Manchester City, ja jugarà 6:45, com deies, els de Guardiola, igual que el Madrid. Es poden classificar matemàticament per vuitens si guanyen, perquè són líders de grup, amb tot guanyat, 9 punts, i els danesos, igual que el Sevilla, només en sumen un.
Molt més més ajustada està la classificació dels altres dos grups que es disputen avui, especialment la del grup E, amb tots quatre equips separats per només dos punts. El Salzburg és líder amb 5, seguit del Chelsea i Milan amb 4, i tanca el Dinamo de Zagreb amb 3 punts. Els partits d'aquesta nit, Milan-Chelsea, Dinamo de Zagreb-Salzburg, tots dos a les 9, i en el grup H, PSG i Benfica s'enfronten al Parc dels Prínceps, amb el lideratge en joc. Ara mateix tots dos estan empatats a 7 punts, 4 més que la Juventus, que aquesta tarda visitarà el Maccabi Haifa. A 3 quarts de 7, el Maccabi és cuer del grup amb 0 punts. Demà, doncs, Barça-Inter, partit que pot determinar el futur del Barça a Europa, i diumenge el Clàssic, amb el liderat de la Lliga en joc. I es va tancar la 8a jornada de primera divisió amb l'empat de l'Elx i el Mallorca, el Martínez Valero, Ezequiel Ponce va avançar als alacantins al minut 15 i Morici, de penal, va empatar pel Mallorca al minut 71. El gol va arribar 10 minuts després de l'expulsió del davanter de l'Elx, Lucas Boyer, i poc abans del final, el mateix Morici també va acabar expulsat. Un partit, per cert, que va començar 20 minuts més tard per l'Aiguat, que va caure, i parlant de l'Elx, ahir va dirigir l'equip Albert Gallego, el tècnic interí, fins que no arribi el substitut de Francisco. Doncs bé, escolteu aquesta cançó. La cançó del 2005 la canta Alberto Lanco, que efectivament era el nom artístic d'Albert Gallego, el que ahir va asseure's a la banqueta de l'Elx, Pedrol.
Sí, Gallego és lleidatà, ara dirigeix provisionalment l'Elx, però té una història molt curiosa. Abans de ser entrenador va ser futbolista i també cantant, i el 1994 va fer la seva gran primera aparició pública. No, no va ser en un terreny de joc, sinó en un escenari. A uns 70 quilòmetres d'Elx, al Festival de Benidorm, Alberto Lanco es va donar a conèixer per primera vegada.
Canción número 7, Verte a cada moment.
Verte a cada momento.
Però el seu gran hit, com dirien aquells, no va ser fins al 2025, que amb el Nada para ti, Nada para mi, que escoltàvem abans. El català va quedar finalista en la prèvia d'Eurovisió i es va quedar a les portes de representar Espanya a Kiev, i ho va fer per darrere de grups com les Supremes de Móstoles o les guanyadores, el trio sevillà Son de Sol. Gallego va gravar un disc, la música el va portar a traslladar-se a Madrid i després es va centrar en la seva carrera com a entrenador. Digues, Jordi Ramos, especialista d'Eurovisió a RAC1, hauria tingut futur Albert Gallego a Eurovisió?
El 2005 segur que no. En aquella època el que triomfaven eren dones amb cançons enèrgiques i gairebé folklòriques. Més endavant potser alguna cosa, però ara el que es porta és la marxa i el rock dur. Almenys hauria d'haver afinat la interpretació.
Doncs això, si vol fer un canvi, encara és a temps de prendre nota.
Què et sembla, Bassas? Bé o no?
No, crèdit.
A tot això, l'Elx continua cué, és l'únic equip de primera que encara no ha sumat cap victòria, mentre que el Mallorca es manté 12è a 4 punts d'Europa. I a segona divisió, ahir es va tancar la 9a jornada de Lliga, amb l'Eibar 0, Mirandés 0, per tant, poc canvia la situació, la classificació, amb l'Alavés líder amb 18 punts, seguit de les Palmes amb 17, el Cartagena en té 16, i a continuació 5 equips empatats a 15 punts. Per tant, a 3 del líder són l'Sporting, el Burgos, l'Eibar, l'Albacete i el sorprenent a Andorra. Mirant ja, doncs, cap a la propera jornada, que, per cert, en el cas de la segona divisió, hi ha jornada intersetmanal. Demà mateix hi haurà 8 partits, n'estarem pendents, i a primera no torna fins al cap de setmana, lògicament, perquè hi ha partits de Lliga de Campions. Pel que fa al Girona, avui hem pogut escoltar un dels centrals de l'equip gironí, Bassas.
Santi Bueno, que ha trencat una llança en favor dels seus companys a la defensa i també del porter Juan Carlos, clarament assenyalat en l'últim partit contra l'Atlético.
Siempre está eso que los goles encajados es culpa de la defensa o del portero y los goles a favor de los delanteros. Y al final nosotros trabajamos en equipo, tratamos de sacar el balón jugado desde atrás para que los de arriba les llegue bien y los de arriba tratan de presionar lo mejor posible y defender lo mejor para que no nos lleguen a nuestra portería. Es un punto a trabajar de todo el equipo, que de encajar menos para sacar puntos y ganar partidos. Pero tenemos la total confianza en él. Yo creo que está haciendo buenos partidos, buen rendimiento y nada, al final, como te dije, es un juego colectivo y depende de todo el equipo.
Santi Bueno és un intocable per Mitchell, que fins ara ho ha jugat tot, 8 partits, als 90 minuts en tots ells, segurament el defensa més en forma de l'equip, i és per aquest motiu que, sumat a la lesió del blaugrana Araujo i el pobre rendiment del jugador de l'Espanyol Ele Cabrera, Santi Bueno també li han preguntat per l'opció de poder anar al Mundial amb l'Uruguai.
Mi mentalidad está 100% acá en el Girona, de sumar fin de semana tras fin de semana, de hacerlo bien. Y obviamente la esperanza es lo último que se pierde, y si se tiene que dar, se dará. Y ojalá que se dé, porque sería un sueño. Pero bueno, estoy con la cabeza 100% acá en el Girona, que es donde estoy, donde es la realidad del día a día. Y bueno, nada, enfrentar estos 3 puntos ahora contra el Cádiz, que son los más importantes hoy en día.
3 punts contra el Cádiz, que es posaran en joc el dissabte a les 2 del migdia a Montilivi.
Edu Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Mentrestant, l'Espanyol és notícia perquè es planteja descartar la possibilitat de fer una gira a l'estranger durant el Mundial.
Sí, perquè l'últim partit abans de la Copa del Món, l'Espanyol el jugarà el 13 de novembre, la primera ronda de Copa. Si la passa, tornarà a jugar després del Mundial el 21 de desembre. Si no la passés, ja no jugaria fins al 31 de desembre en Lliga, el derbi contra el Barça al Camp Nou. El cas és que l'Espanyol té sobre la taula una opció que arriba des de la Lliga d'anar a fer una gira d'uns 10 dies a Mèxic. Té un interès esportiu, però sobretot comercial, més tenint en compte que el patrocinador del conjunt blanquiblau és Riviera Maya, el patrocinador principal. Però ho han avançat els companys de la grada, ni la direcció esportiva ni, sobretot, Diego Martínez veuen clar fer una gira, bàsicament perquè no seria ni còmode ni productiu des d'un punt de vista esportiu. Implicaria moltes hores de viatge, poques d'entrenament, i el tècnic prefereix anar més a prop, a Marbella, on van estar de pretemporada, per exemple, o fins i tot quedar-se a casa a treballar, sigui quina sigui la situació de l'equip a la Lliga per aquelles dates. Pel que fa al més immediat, l'equip té avui jornada de descans, demà retorna a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Valladolid.
També tornarà aquest cap de setmana la Lliga Femenina. Els dos equips catalans de primera juguen dissabte, el Levante Les Planes a casa contra el Llevant, mentre que el Barça visita l'Atlètic Club de Bilbao. Primers partits d'una aturada, que en el cas de la selecció espanyola es tanca amb l'amistós contra els Estats Units a Pamplona. Bassas.
Sí, recordem que es tracta tot just d'un amistós, però ha aixecat molta expectació perquè és ni més ni menys que contra la campiona del món, els Estats Units, i també per l'equip de circumstàncies que tornarà a presentar el combinat espanyol, després que 15 de les seves futbolistes més habituals enviessin un correu electrònic a la federació ara fa uns dies demanant que no se les convoqués per falta de sintonia amb Jorge Vilda. Recordem que ara només n'hi ha 2 del Barça, Laia Codina i Núria Rabanoy, que la majoria són del Madrid. Ahir, el protagonista en qüestió, Jorge Vilda, explicava en la prèvia que les que finalment han estat seleccionades tornaran a jugar totalment convençudes, igual que ho van fer l'altre dia, en el meritori empat a 1 que van aconseguir contra Suècia.
Mis jugadoras están preparadas para hacer un buen partido mañana y además están convencidas que se puede hacer. También me consta que encantadas de estar en la selección, que es el mayor privilegio para una jugadora. O sea, yo sé que ninguna de las 23 cambiaría ahora mismo el estar en esta concentración y enfrentarse a las mejores selecciones del mundo por estar en cualquier otro lado o en cualquier otra situación.
I al davant hi tindran tot una campiona del món, la selecció americana, que també n'ha volgut dir la seva sobre aquesta polèmica que envolta les jugadores espanyoles. Ho han fet concretament a través de la seva futbolista més mediàtica, Megan Rapinoe, que s'ha tornat a posicionar a favor de les espanyoles.
It's really sad to see...
És una situació trista, però com hem vist al nostre país i en altres llocs, les jugadores han de continuar lluitant pel que sembla un mínim respecte a la forma de ser tractades i als recursos dels quals disposen. Per part meva i també de tothom que està aquí, estem al 100% amb les jugadores. El Mundial no serà el mateix si Espanya no va al Mundial amb tot el seu potencial.
Un partit, per cert, que jugarà al Sadar, a Pamplona, com deies, i pel qual ja s'han venut més de 10.000 entrades. Començarà 8:45 i televisivament es podrà veure per Teledeporte.
2 minuts passen, de 3:45. Sí. Ara la resta del futbol, encara amb un apunt de futbol femení.
I és que el president del Bayern de Munich, Herbert Heiner, ha dit aquest matí en una televisió alemanya que el partit de Champions femení entre l'equip bavarès i el Barça el pròxim dimecres 7 de desembre jugarà a l'Allianz Arena. Recordem que el Barça va anunciar fa uns dies que també jugarà al Camp Nou el partit contra el Bayern del dijous 24 de novembre. Un dia en què el Confidencial revela el contingut d'uns whatsapps del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, parlant amb el seu pare durant un Madrid-Sevilla i en què desitja obertament la derrota dels andalusos i parla del Madrid en primera persona del plural. De fet, en el següent missatge diu: diu que el Sevilla és un dels tres equips que pitjor li cauen, juntament amb el Villarreal i el València. Doncs bé, la resposta d'aquests clubs en qüestió no s'ha fet esperar i fa una estona, aquest migdia, han emès un comunicat instant a Rubiales a rectificar i a demanar disculpes públicament als tres clubs i a tots els seus aficionats. En futbol internacional, a Itàlia, la Lazio s'ha col·locat tercera amb 20 punts a 3 del líder al Nàpols després de guanyar ahir la Fiorentina per 0-4 i també es va tancar la jornada 10 a la Premier amb empat a 1 entre el Nottingham Forest i l'Aston Villa de Stephen Gerrard, que de moment no acaba d'arrencar. També aquestes últimes hores hem sabut que el Liverpool perd l'extrem Luis Díaz pel pròxim mes de competició al colombià, per tant, no tornarà a jugar fins després del Mundial.
Escolta, sisplau, basses això, que... No, és que és important, no estàs atent. A contractar l'assegurança de cotxe de línia directa amb vehicle de substitució garantit. Servei de taller porta a porta. Bo. Assistència en viatge des del quilòmetre zero. Bo. Servei de reparació i substitució de pneumàtics.
Bo.
Tot això, encara que sembli mereixador de rècord Guinness, és possible. Canvia't a línia directa i emporta't una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança de cotxe. Vine directe a línia directa. com o truca al 917-700-700, 917-700-700, el valor de ser directe.
RAC 1. A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Portem una educació digital de qualitat a nens i nenes d'entorns vulnerables perquè es puguin desenvolupar en igualtat d'oportunitats a 40 països d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.com/energia i estalvia.
Passen de 3 quarts de 3, parlem ara de bàsquet. Penya i Manresa afronten aquesta nit partits europeus. El Joventut debuta a l'Eurocup, rebent el Brescia italià a 3 quarts de 9 del vespre, mentre que els vegencs s'enfronten al Riga, també a casa, en la segona jornada de la Champions. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. És la quarta temporada consecutiva dels verdinegres en aquesta competició, una Eurocup que l'any passat va deixar molt mal regust de boca a l'Olímpic. Recordem, primera fase impecable i patacada a 8 anys de final. D'entrada s'ha de dir, Xavi, que el format es manté, lligueta de 18 partits i després March Madness a partit únic des dels vuitens fins a la final. A la prèvia, Carles Duran va instar a agafar-se les coses en guanyar més calma i va posar l'accent en el rival d'avui, el Brescia. Que siguin desconeguts no vol dir que siguin un mal equip, ans al contrari. En els últims 4 anys, dues vegades tercers al final de la Lliga regular a la Lega italiana.
Un equip molt ben entrenat, que fa molt bé les coses tant a matar com en defensa, i per tant haurem de fer, com sempre, la nostra millor versió, però sobretot per la gent que desconeix Brescia, juga molt bon bàsquet i que haurem de fer molt bé les coses per guanyar.
William Howard baixa, Jarrett Jones encara no debutarà. L'altre focus d'atenció d'aquest vespre, el nou Congost, estrena a casa del Baxi Manresa a la Basketball Champions League, en el que és el primer partit a casa després de 10 dies de donar voltes entre l'ACB i la competició europea. I ho és contra un altre històric al vell continent, el Bef Riga, hereu de l'antic ASK Riga, guanyador de 3 Copes d'Europa als anys 60. Els letons venen de perdre en la seva estrena a casa de manera clara amb el Benfica i necessiten la victòria. Sense jugadors de referència de primer nivell, és important guanyar avui els letons per donar valor al triomf de la setmana passada fora de casa a Llemotges. En parla Tyson Pérez.
Sí, yo creo que al final estamos en un grupo bueno, que todo el mundo puede ganar a todo el mundo y por eso creo que, por eso te he dicho lo de la importancia de que tenemos que ir partido a partido e intentar jugar lo más duro posible, darlo todo y yo creo que iremos bien.
Guillem Jou i Babatunde Olumuyiwa són baixes, Justin Hamilton és dubte. Amb encara un apunt més, l'Uni Girona ja ha arribat a l'illa per jugar demà l'anada de la prèvia de l'Eurolliga femenina. Estan sent dies de molt desgast per les noies de Bernat Canut, que van arribar de Vitòria per carretera la matinada de diumenge a dilluns, és a dir, ahir a les 6 del matí, i avui a 6:45 del matí han tocat el pirandó cap a l'aeroport. S'ha parlat molt de la transcendència d'aquesta prèvia de l'Eurolliga, però no pas gens del que s'hi trobarà l'equip a la pista del rival, el Villeneuve d'Ascq. I l'única jugadora de l'Uni amb experiència al camp rival, Mariana Tolo, ja ha avisat que l'equip es vagi posant els taps a les orelles. Declaracions de RAC1.
La seva afició anima molt i les fiquen molt a dins del partit. És una pista complicada, hi ha molt soroll i estan molt a sobre. Sembla que tinguis l'afició al damunt. Criden tota l'estona. És difícil jugar allà, perquè l'empenta de la grada és molt bona.
Tolo afegeix, però, que l'equip, o amb l'equip que té l'Uni i del record que en té del Villeneuve d'Ascq, les gironines tenen opcions de passar aquesta tarda d'entrenament a destí, demà al partit a les 8 de la tarda.
Gràcies, Mundet. 6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
Vols fer un gir al teu futur? Atreveix-te a pensar en gran. ESIC és la business school que omplirà el teu futur d'oportunitats amb la formació líder en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix el teu potencial i fins a on pots arribar amb els nostres màsters, postgraus i MBAs. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22@. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
El clàssic a Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minuts per fer història. Que no t'ho expliquin. Viu-lo en exclusiva a Dazón. El clàssic i els esports que vols. Ara des de 19,99€ al mes. Subscriu-te a dazón.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90€ al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
El 16 d'octubre, creuar la meta a Sant Cugat té la seva recompensa. Torrons Vicenç, el torró torró, dona suport a la cursa de RAC1.
Minuts i arribarem a les 3. Obrim agenda cultural un dia més al Festival de Cinema de Sitges, que es prepara per una nit d'insomni. S'hi estrena la segona temporada de Històries para no dormir, 4 episodis de la sèrie original creada per Chicho Ibáñez Serrador, revisitada per directors com Jaume Balagueró, Alice Weddington, Nacho Vigalondo i Salvador Calvo. Des de Sitges, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Han passat més de 50 anys i encara són molts els qui escolten la sintonia d'Històries para no dormir i se'ls posen els pèls de punta. Chicho Ibáñez Serrador va canviar no només la manera de fer televisió, sinó d'entendre el gènere. Ara, directors de renom recuperen el seu llegat i el porten cap al seu terreny. És el cas de Jaume Balagueró, que dirigeix El Televisor, un dels capítols més recordats de la sèrie, de 1974, amb Pablo Derqui com a protagonista. Si a l'original el protagonista s'obsessionava amb el nou televisor de la família, a la nova versió de Balagueró ho fa amb el sistema d'alarma. Ho expliquen Balagueró i Derqui a RAC1.
Vam decidir obrir una mica, conservant el televisor omnipresent, amb aquesta història i amb aquesta casa,
però obrir una mica tot el tema de les càmeres de seguretat, els sensors de moviment, l'obsessió per la seguretat del personatge.
Sí, no em va costar gaire entrar en el personatge, no ho dic perquè és una d'aquestes pors que avui en dia ens determinen bastant com a societat. Estem sempre... ens venen la idea de que necessitem seguretat, no? De que necessites, doncs això, sistemes que t'assegurin que tu i els teus esteu tranquils a casa.
La segona temporada d'Històries per a no dormir s'estrena el 28 d'octubre a Amazon Prime.
Un dels convidats a Sitges ha estat Robert England, l'actor que va interpretar Freddy Krueger. Amb el son a Elm Street ha estat avui al Monarraco i s'ha declarat culpable d'haver fet passar por, molta por, a nens i nenes de tota una generació, la dels anys 80 i 90, Bàrbara Padilla.
Assegura que ja ha acceptat que quan mori el seu obituari hi posarà Robert England, també conegut com a Freddy Krueger, i reconeix que és el culpable dels malsons de tota una generació.
Well, it's a dirty job.
És una feina bruta.
But somebody has to do it.
Però algú l'ha de fer.
And if you were scared, then I was doing my job.
I si vas tenir por, que vaig fer la meva feina ben feta.
L'actor s'ha mostrat emocionat amb el documental Hollywood Dreams and Nightmares, que s'ha presentat al festival i que repassa la seva carrera.
I el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona bat rècord de països participants i posa el focus a l'Amèrica Llatina per la situació a Rússia i la Xina. El certamen al març presentarà més d'una setantena d'artistes en una vintena d'actuacions inèdites. Quan falta mig any perquè comenci, ja s'han venut més del 30% de les entrades. Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. Rússia i Xina han estat pols del talent de circ, però la situació sanitària per una banda i la guerra per l'altra ho han dificultat aquest any. En aquesta 11a edició hi actuaran artistes vinguts de l'Argentina, Mèxic, Brasil, Colòmbia o Perú, en total 17 països diferents. Entre els internacionals destaca la de la jove refugiada ucraïnesa Nicole Taranenko, de només 13 anys. Portarà les seves cintes aèries. L'originalitat és un dels eixos que guia els programadors del festival. Genís Matabosc és el seu director.
D'altres disciplines aèries i molt espectaculars, com la doble roda de l'amor o els trapezistes Caballero, que ens proposen el quàdruple salt mortal de trapezi a trapezi, i així doncs fins a 24 números que s'estrenaran a Europa doncs en aquest festival Elefant d'Or de Girona.
El certamen tindrà lloc del 2 al 7 de març per no coincidir amb el Carnestoltes. Un any més es farà la cúpula de la gran carpa instal·lada a la Devesa.
I la cantant i guitarrista nord-americana Madeleine Peru inaugura avui el Festival de Jazz de Barcelona al Palau de la Música. Fins al 28 de desembre passaran per l'edició número 54 del Festival Grans Estrelles Internacionals, com també Melody Gardot, després d'una tarda obligada per la...